serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. Ja el tindrem obert fins les 12 de la nit, la nit que el Madrid ha guanyat 1-3 al camp de l'Eibar, però ha tornat a aparèixer al VAR. Polèmica per un possible penal, per un penal de Ramos per mans a dins de l'àrea que no han assenyalat ni l'àrbitre ni el VAR. En aquell moment, era el tram final del partit, el partit anava 1-2. Podria haver suposat, si l'Eibar encertava el penal, l'empat. 1-3 ha arribat ja en l'última jugada del partit. El dia que el Barça ha tornat a entrenar-se amb el grup Dembélé l'endemà de l'enèsima ensopegada a la Lliga, l'empat contra el València, veurem si Koeman compta amb Dembélé per dimarts a Valladolid. La Marta Carreras té informació sobre això i compta perquè també ens ha de donar una notícia sobre els centrals del Barça i del City. El Barça es queda 8 punts de l'Atlètic de Madrid, que és líder. A més, té un partit menys, o sigui que poden arribar a ser 11 punts amb l'Atlètic de Madrid. Del Madrid queda el Barça a 8 punts, però havent jugat un partit menys. En tot cas, tots dos queden lluny. A primera banda de l'Eibar, 1, Madrid 3, en polèmica, pel penal de Ramos, que no han assenyalat. Avui s'han jugat el Cádiz 0, Getafe 2, el Granada 2, Betis 0, el Celta 2, a la vez 0, i a segona l'Espanyol torna a ser líder. Avui ha guanyat 2-1 l'Almeria, que és un gran rival, aspirant claríssim a pujar a primera. Dos gols de Raúl de Tomás, el primer increïble, un dels gols de la temporada, des del mig del camp, després de fer un barret, un dels gols de l'any. Si no l'heu vist, busqueu-lo, perquè val la pena. Ja sabeu que ahir va empatar el Sabadell a casa a última hora i demà juga el Girona a Tenerife. El Barça de Futbol Sala fa una estona ha guanyat la Copa del Rei, la Copa del Rei de la temporada passada. Ha guanyat a la final al Jaén per 2-1, dos gols d'Esquerdinha. Anirem a Jaén, a Màlaga, amb el Xevi Soler. A Màlaga és on s'ha jugat aquesta Final Four de la Copa del Rei. I el Barça de bàsquet ha guanyat el derbi contra la Penya al Palau, 88-74. Ahir el Baxi Manresa va perdre a Burgos. Tot això l'últim diumenge abans de Nadal, el diumenge que fa 23 anys, que és el dia de la marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest any dedicat a la lluita contra la Covid i amb un marcador que de moment és altíssim. L'anirem actualitzant durant tot aquest club de la mitjanit. Comencem, que no tenim tota la nit.
Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 de la nit, edició del diumenge 20 de desembre, el dia que no han assenyalat un penal claríssim de Ramos per mans de l'Eibar, el dia que el PSG acaba de jugar contra el Lilla, fins ara líder de la Lliga Francesa, han empatat a 0, no ha jugat Neymar, que no estava ni a la convocatòria, encara està lesionat, i tampoc no ha jugat Mbappé, que diuen que té molèsties. Han empatat a 0, el Lilla continua líder, ara ha empatat a punts amb el Lió, el PSG continua tercer a un punt. I el dia que Noruega li ha guanyat a França la final de l'Europeu d'handbol femení, per 22-20. Arribarem a les 12 en companyia de l'Oriol Domènech, que és aquí a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
De la Sònia Gelmà. Sònia, com estàs?
Hola, bona nit.
Del Jordi Costa. Jordi.
Hola, bona nit.
I del Ricard Torquemada. Ricard, tot bé?
Bona nit, molt bé.
Tot a punt. El Madrid ha guanyat 1-3 al camp de l'Eibar. El partit semblava el primer quart d'hora que acabaria en golejada. El Madrid ha acabat patint. L'Eibar ha tingut a prop, en més d'una ocasió, l'empat a la segona meitat i ja aquesta jugada de Ramos. El tram final, amb 1-2 al marcador, refusa amb el braç obert, amb el colze, un intent de rematada de l'Eibar. La jugada cada cop em genera menys dubtes. Per tothom és penal?
Per mi no.
Per mi tampoc.
Per mi sí.
Per mi sí.
50-50. Per què no veieu penal, Sònia i Jordi?
Per mi, ell ve d'intentar rematar, pràcticament està caient i li toca sense que, per mi, tingui temps de treure el colze. Em sembla que no vol ocupar mai aquest espai del que li toca i que té el colze en una situació similar, en una situació natural d'algú que acaba d'intentar rematar amb el cap. Dit això, us compro que s'han xiulat penals per mans similars, però per mi això no són bons.
Aquests penals, la gran majoria es piten. I, de fet, avui, no sé si heu vist a l'Espanyol Almeria,
sí, sí.
A l'Espanyol li piten penal que és clavat.
Però segons el... Perquè jo crec que tots plegats ens hem perdut amb les mans, i, per tant, si vosaltres em defenseu que això és penal, jo no us puc dir res. Però em sembla que ni la mà va cap a la pilota, ni ell té temps de treure-la.
Sònia, és que
no, però no està intentant ocupar un espai.
No hauria de ser penal, però l'ocupa.
Jo no tinc tan clar que la mà sigui tan involuntària. És a dir, que Ramos salta amb el braç obert, jo crec que voluntàriament.
Mira, Oriol, ara l'estic veient repetida...
Sí, també la veig, i per mi no és.
Absolutament involuntària.
Sí, o sigui, jo crec que és involuntària, però...
No... Sí, però no cal obrir tant els braços. Home, sabem com és la norma actualment.
Oriol, està saltant. Vaja. És que jo crec... Jo us compro que s'han xiulat penals similars, eh? I, sí, per tant, si avui xiula l'àrbitre, xiula, o el VAR en aquest cas, intervé per dir que això és penal, tampoc podríem dir que és un greuge pel Madrid, perquè això ha passat. Però per mi això no és penal.
Mira,
no sé.
Firmo exactament tot el discurs de la Sònia i afegeixo, tot i que són accions diferents, el xut del llevant que toca les mans d'Umtiti fa una setmana al Camp Nou, que després Paco López va dir que era penal i que era increïble que no l'haguessin xiulat. És increïble que no l'hagin xiulat perquè, com diu la Sònia, aquesta temporada i l'anterior també hem vist xiular mans com aquestes. Per mi això no pot ser penal cap de les dues, ni aquesta ni la d'Umtiti, perquè és que no hi ha... És a dir, mira, en el cas d'Umtiti encara et compraria que la pilota anava cap a porteria, però és que aquí, si li serrema el braç a Ramos, li pica el pit. És a dir, és que... Vaja, no sé quanta estona hi voleu dedicar, però és que no... És a dir, és tan fàcil defensar el que defenseu vosaltres, perquè d'aquests en trobarem 15...
Pels antecedents, sí, pels antecedents.
Sí, però a mi això... No... Sí.
És que ho veiem, cadascú veu la seva manera. Clar, jo, per exemple, no veig que la trajectòria de la pilota vagi al pit de Ramos.
Jo tampoc.
Jo tinc la sensació que la pilota va a porteria.
Passa
de llarg. Sí, sí. El que és evident que no es tira el braç voluntàriament, però el que és evident també és que el salt és molt forçat i que ocupa un espai que no és el del cos, és el del braç.
Però com forçat? És forçat perquè salta a buscar la pilota i arriba.
Sí, doncs, però això és un accident que
aquest
penalitza.
És un problema, clar, que no és un problema del rematador.
Jo, sobre si és penal o no, no puc discutir ni un segon amb vosaltres,
perquè
us hauré d'acabar donant la raó sobre que és involuntari, no en tinc
cap
dubte.
Sí, involuntari.
No, però és que
jo sí que tinc dubtes, si és involuntari.
Bé, jo crec que mans voluntàries a les àrees n'hi ha poquíssimes, perquè tothom sap que és un penal.
Sí, però tu pots deixar el braç...
Jo crec que... A mi Ramos sempre em sembla sospitós d'obrir el braç. O sigui, perquè tinc la sensació, com a l'Oriol, jo no posaria la mà al foc que Ramos no obre el colze. No la posaria, la mà al foc. Però us dono el vistiplau i us dono la validesa que ho fa involuntàriament. A mi no em serveix d'excusa, perquè, insisteixo, és una qüestió que és involuntària, però que està ocupant un espai per on la pilota pot arribar a porteria, que no forma part de l'estructura del cos, sinó és el braç més obert. Però jo entenc que són maneres diferents de veure-ho, entenc, com diu la Sònia, que són criteris diferents els que s'estan utilitzant, i, per tant, com diu el Jordi, podríem estar discutint molta estona, no ens posaríem d'acord i cadascú...
De fet, avui tenim un clar exemple, no? El penal aquest i el penal de l'Espanyol. Un s'ha xulat i l'altre no.
I entre nosaltres, 50-50 i dos contra dos.
Però és que aquesta temporada jo he vist xiular penals a un tio que estava amb els peus plantats a terra i li cau la pilota a les mans perquè el que estava davant d'ell saltant no ha arribat a tocar la pilota i han xiulat penal. És a dir, des d'aquest punt de vista us dono la raó 100% que si l'àrbitre xiula penal o el del VAR li diu és penal... Jo no us estaria dient que sigui un escàndol, però que no l'hagi assenyalat a mi em sembla un acte de justícia.
Us afegiré un argument més a la confusió. El mateix Carvajal ha dit al final del partit que ell no ho havia vist, però que certament estaven havia arribat un moment que estaven... No utilitzant la mà marejats, però ja no sabem quan és mà i quan no és mà.
I Quique García de l'Eibar no ha rajat, eh?
I ha recordat una jugada del Madrid contra l'Atlètic de Capa, que la recordareu, que Capa està caient, sí. I la mà, aquella mà, efectivament, està estirada i on no toca, i aquella mà la revisa el VAR i tampoc considera que és mà. Per tant, ha arribat un moment... crec que l'Albert Moro us ho explicava l'altre dia a la TDT,
però Sònia, però una cosa...
ho han d'aclarir, perquè
sí,
no...
Sí, ja estic d'acord, però una cosa és que el VAR s'equivoqui i una altra és que nosaltres tinguem el nostre criteri, perquè no ens pot servir de confusió que el VAR s'equivoqui o l'àrbitre s'equivoqui per justificar que no...
Jo el que
cadascú
crec...
pot tenir el seu, però sí, no deixar-ho... No, és que com que s'equivoquen, com que no. Capa no li van xiular, com que...
No, però
així
jo...
podem estar infinitament.
Jo, Torquemada, el que em refereixo és que per mi... Segons el reglament, no per mi hauria de ser o no, segons el reglament, això no són mans. Però que com que he vist la part contrària també, jo he arribat un moment que jo ja estic confosa. Però per mi, si no m'equivoco, més enllà de la posició natural del cos, és que tu intentis ocupar un espai que no et pertoca. Però quan tu saltes, no estàs intentant ocupar un espai que no et pertoca. És a dir, la mà de Ramos per mi és un salt absolutament natural, perquè és que ell, insisteixo, és que cada cop que la veig... ell, per mi, fa un salt. És que no arriba a tocar-la amb el cap i quan està caient...
Però, Sònia,
però quan està caient,
on acaba el moviment del braç?
Quan cau a terra.
No, però on acaba el moviment del braç? Després que la pilota li toqui el colze... Home, el que jo veig al colze, que quan la pilota li toca el colze, aquell colze està obert.
Sí, però és que la conya és que quan li toca la pilota al braç és quan està més a prop del cos. És després que el desplega.
Jo crec que no va al cos de Ramos, la pilota, després d'impactar el colze. Si no impacta el colze, la pilota passa de Ramos.
Llarg, sí,
però vaja, és un penal que és discutible. No és un penal.
Ara faré una reflexió afegida. Jo crec que aquesta és la típica jugada que el VAR li ha dit a l'àrbitre, escolta, hi ha mans...
Te l'has de mirar.
Ves-ho a mirar i decideix. Perquè jo crec que aquesta jugada vista per televisió, doncs, bueno, l'àrbitre que està l'àrbitre de camp
el
té més per reflexionar, per mirar millor la jugada...
El que passa és que si l'àrbitre de camp ho té molt clar, imagina't, perquè ho ha vist i ha vist clara que per ell aquesta mà no és mà, doncs
correcte,
no la rearbitra.
Amb això estem d'acord.
Tot això, aquesta jugada de fa mitja hora, ni mitja hora diria, arriba... el dia que Florentino Pérez s'ha queixat del VAR i ara parla Zidane a Movistar, la Liga, escoltarem el tècnic del Madrid que parlarà del partit i suposo que també li preguntaran per aquesta jugada.
Sufrimos, normal que sufrimos, ¿no? Pero empezamos, como tú dices, bien, fenomenal, 20 minutos muy bien, marcamos dos goles y luego te meten también un gol y bueno, y cambia un poco el partido, pero yo creo que estuvimos muy concentrados, muy metidos. Aún hemos tenido dificultad, ¿sabes? Un poco en el partido, es normal, además, es un campo complicado, es un rival que no, de todas formas, de minuto uno hasta el final, no baja los brazos nunca.
Por eso le voy a preguntar, porque prácticamente todos los rivales sufren con esa presión tan adelantada, ¿no? Que tienen que jugar todo el partido prácticamente de puntillas los jugadores.
Sí, es verdad, porque además yo sé que, pero hay un dato que yo creo que es el equipo que recupera más balón en campo rival, entonces esto se sabía antes del partido, bueno, y había que alternar un poco nuestra salida de balón, corto, un poco largo, y yo creo que lo hicimos bastante, bastante bien.
Pero sobre todo esa precisión y esa rapidez en la circulación de balón de los 20, 25 primeros minutos, entiendo que es imposible, ¿no?, llevarlo a cabo durante 90, pero no sé si en la segunda parte, donde hay más imprecisiones, donde el equipo se rompe un poco más, hay más distancia entre líneas, ¿a qué se debe?
Sí, puede ser, pero yo creo que se debe también a un rival que también tiene sus momentos fuertes, ¿sabes?, en el partido, y tú un poco menos. Solo eso, pero yo creo que en general y durante todo el partido controlamos más o menos nuestro partido.
Pero todo con jugadores que cuando
a ver si Ricardo Sierra li pregunta pel VAR. Tinc moltes ganes també d'escoltar Mendy Líbar. Intentarem escoltar les declaracions del tècnic de l'Eibar, que és president del club anti-VAR.
Això, Mendy Líbar no es queixarà que no hagi entrat al VAR.
No, és que s'ha de la jugada. Continuem escoltant Zidane a veure si li pregunten pel possible penal de Ramos.
Nuestra salida de balón, la movilidad que metimos en el campo, yo creo que no perdemos muchos balones y al final, bueno... teniendo a estos jugadores de todas formas es cuando es más fácil, más fácil.
Me introduzco dos cambios, lo hemos dicho, estaba muy cansado Luka Modric, entra Valverde, entra y tiene más minutos Asensio. ¿Le está costando recuperar ese nivel que tenía, sobre todo al final de la temporada pasada, cuando reapareció Marco Asensio? Usted le está dando minutos, le está dando oportunidades, pero ¿qué le falta?
Bueno, nada, le falta lo que hace, ¿sabes? Trabajando y poco a poco yo creo que está bien, ¿sabes? La única cosa, ¿sabes? Ahí siempre como tenemos cada tres días un partido, tenemos que elegir, y sí, es verdad que bueno, el equipo está bien, pero nada, estamos todos, y Marco quiere, claro, como todos, más minutos, pero poco a poco. Lo importante es el equipo y como equipo lo estamos haciendo muy bien.
Y ya termino con la última, porque decían los jugadores, decía Dani Carvajal, Lucas Vázquez, también Quique García por parte del Eibar. El Eibar reclama una mano de Sergio Ramos dentro del área y que los jugadores no terminan de tenerlo claro. No sé si los entrenadores tienen claro cómo manejar esas situaciones, que decir a los jugadores cuándo van a pitar, cuándo no van a pitar, bueno, en esas circunstancias.
Más importante es que lo tenga claro el árbitro. Eso es lo más importante. Al final, bueno, como siempre, no me meto, el árbitro está ahí para pitar y ya está.
Muchas gracias.
És el que diu Zidane al micròfon de Ricardo Sierra, Movistar La Liga, després d'aquesta victòria del Madrid al camp de l'Eibar, en polèmica per un possible penal per unes mans de Ramos al tram final, quan el partit anava 1-2. Això el dia que Florentino Pérez, de l'Assemblea de Compromissaris del Madrid, s'ha casat del Barro. Roger Bosà, bona nit.
Què tal, bona nit.
Què ha dit Florentino sobre el Bar aquest matí?
Doncs mira, està contundent, diu que el Madrid rep un tracte diferent a la resta.
És un clamor popular de la diferente, el diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto a otros equipos.
Un clamor popular.
Bé, ja però no di, però quan diu tracte diferent vol dir que els afavoreix més.
No ho sé. No.
Perquè no, però no ho ha matisat, no?
No ho ha matisat.
Sí,
no.
Doncs és veritat
que sí. Sí? Que en contra, no?
Això ho ha dit de les televisions, de les transmissions televisives, també. També s'ha queixat d'això.
Perquè, clar, un clamor popular potser ja és veritat, potser no ha dit cap mentida.
És fabulós.
Bé, és tan ridícul...
Sí. No t'ha sentit el ridícul.
Sí, però el president del Barça, quan l'anterior diríem, el Bartomeu, el Josep Maria Bartomeu, va fer el mateix fa uns mesos, se n'adonen que aquest discurs del victimisme és ridícul.
Però Sònia, una cosa, un cop que ho ha fet el president del Madrid, no cal que parlem del president del Barça.
No, però em sembla, perquè és que ho acaben fent tots els presidents del Madrid,
ja, però és que quan ho fa el president del Barça, no apuntem
sí,
que ho fa el
president. També apuntem que Sergio Ramos, igual que quan ho fa Piqué, diem que Sergio Ramos fa 3 mesos deia el mateix, però vaja, sí, igual, que em sembla ridícul.
Perquè Bartomeu diu allò que per mi està mal dit, perquè el Barça no perd la Lliga pel Bar, però ell té una pressió perquè Bartomeu no surt a defensar l'equip i no sé què, i surt allò i fa el ridícul. Que digui això Florentino després del que hem vist, perquè això no és ni Bartomeu ni Florentino, sinó que ho hem vist nosaltres, al final de la temporada passada, és ridícul i és prendre'ns el pèl a tots plegats. Si hi ha qui se'l vol creure, endavant. A mi això em sembla més grotesc que el que va fer Bartomeu
en
el seu dia.
On ho ha dit, això?
A l'Assemblea de Compromissaris.
Ah, bé, però ho ha fet allà davant
del... territori amic.
Ah, ho ha fet...
Ha estat en resposta a un soci, que també es queixava del mateix.
Assemblea telemàtica.
Això m'ha dit que encara em sembla més paranoic que parli de les transmissions televisives. Perquè que es fiqui amb el Bar, al cap i a la fi, intervé en el joc. Però que ja parli que li sembla que els comentaristes de televisió són o no són partidaris del Real Madrid...
I les repeticions.
Viuen en una altra realitat.
Jo he flipat encara més amb les repeticions.
Pobre realitzador, tu.
Los mundos de Floren. Sí, sí. El Madrid ha guanyat a Eibar i el penal de Ramos, alguns el veiem força clar, d'altres no tant, però el que ens interessa de bo és el Barça, que ahir, doncs...
I que també li van xiular un penal, Xavi, que millor que no el debatem.
Sí. Mira, no, el podem debatre. No és penal.
Per mi no és penal, tampoc. Clar,
per mi tampoc.
No, però no passa res. Sí,
vull dir que no cal que el debatem, vull dir que estem parlant del Madrid en una jornada on el del Barça probablement és menys discutible que el del Madrid.
Per cert, ara anirem al Barça. El partit d'Ipurua a mi m'ha semblat un partit divertidíssim. Sí. Dels millors que he vist aquesta temporada.
Els primers 25 minuts del Madrid, jo crec que els seus millors de la temporada...
S'ha diluït, el
Madrid. Sí. Els primers 25 minuts han sigut
extraordinaris. El partit el fa divertit l'Eibar, divertit el Madrid.
Sí.
Qualsevol partit que vegis de l'Eibar és divertit.
El del Barça d'ahir, no és que fos avorrit, però va ser desconcertant, la veritat. Ahir va tocar la de freda. pendent el Roger Arbusa i el Sergi Andreu de seguir el que pugui dir Mendy Líbar d'aquest possible penal de Ramos a Ipurua, en el moment que ens centrem amb el Barça, perquè continua aquesta dinàmica irregular. D'això ja no hi ha dubtes, aquest equip és irregular. També comença a ser desconcertant. Ja us aviso que avui no farem l'enquesta de les opcions del Barça a la Lliga. Fa tres setmanes les opcions les vam deixar 3,5 sobre 10 i com crec que no canviarà gaire, com a mínim en positiu, doncs aquesta setmana ens estalviem.
Que lluny queden aquells sets i aquells hits.
Sí, vaja. El Ricard Torquemada acostuma a revisar els partits del Barça l'endemà per trobar més detalls futbolístics i també per polir una miqueta el que hem fet a la TDT. Ricard, ja has revisat el Barça 2, València 2 d'ahir?
Sí, senyor.
I què?
Saps què passa? Que ara que veig els partits des de l'estudi, són dos partits, el que veig a l'estudi i el que veig l'endemà. Perquè, clar, estic acostumat a mirar amb detall i en directe em costa molt. Bé, doncs he descobert coses que no m'havia imaginat com havien estat, d'altres que m'han semblat bastant evidents. Vull dir que... Bé, podem començar per on vulgueu, però tinc la sensació que després del 2-1 el Barça juga els millors minuts i que té el partit per rematar-lo.
Amb aquella Braithwaite, no?
Sí.
Que treu amb el peu.
Sí, i alguns atacs llargs, aguantant la pilota, i la primera pilota que perd, en l'atac més llarg, a la següent acció, el València fa l'empat en una bona acció ofensiva, on probablement el Barça va en la defensa, però no en la permissivitat perquè arribi l'acció, sinó en la defensa de la jugada. Jo, en canvi, havia tingut més una sensació que amb el 2-1 el partit ja s'havia trencat. Es trenca definitivament amb el 2-2. Aquí sí que el Barça ja no pensa en res més que en jugar-se-la, i també aquí es pot entendre aquesta sensació. A mi la primera part és la que no m'agrada, definitivament. Crec que per mi Koeman, hi ha una cosa que no es resol bé amb les lesions de Dembélé, sobretot, o d'Ansu Fati, que és l'amplitud. Jo crec que ara parlarem, Xavi, del dibuix, però el que és evident és que el Barça té molta gent per dintre i continua saturant excessivament per dintre, i contra un equip com el València o com els equips de Javi Gracia, que saps que t'esperaran al darrere, necessites amplitud i profunditat. I el Barça no la busca d'una altra manera, és a dir, no ha provat amb Conrad, no continua acumulant mitges puntes, ara despenja un dels migcentres, però el despenja també cap a la mateixa zona, i aleshores s'atura una zona on a vegades és important deixar-la descoberta per ocupar-la, no ocupar-la d'entrada, perquè si l'ocupes d'entrada els defenses tenen moltes referències. Continua agradant-me molt més Braithwaite de nou que Braithwaite a la banda, sobretot en partits contra defenses baixes com la d'ahir, contra equips com la Real Societat, que juguen més cara a cara, es pot entendre més la posició de fals nou de Messi i Griezmann i Braithwaite per picar l'espai, però en partits d'últim terç del camp jo crec que ahir van perdre els primers 45 minuts.
Jordi, Costa, tu estàs entenent el que vol fer Koeman amb la idea de joc de l'equip?
Sobre el que plantegen els inicis de partits, l'acabo entenent. No sempre comparteixo el que acaba dibuixant, però, per exemple, ja sé que no té extrems, però per mi la manera com planteja el partit d'ahir, sabent que Gràcia t'esperarà al darrere, sense ningú ocupant les bandes, ara ho deia el Ricard, no ho entenc, però crec que el que ens dibuixa als inicis de partits té un sentit, o sempre li acabo trobant un sentit.
Espera un moment perquè parla Mendy Líbar, a veure si li comenten el tema del penal.
Cuando se pita y cuando no.
No tengo ni idea. Ha habido esta semana unas cuantas manos y no sabemos cuándo se puede pitar, cuándo no, pero hoy da la casualidad que se ha tomado la decisión en 20 segundos, cuando normalmente están dos minutos o tres dando dale que te pego, imagen a cámara lenta, imagen rápida, imagen de una cámara, de la otra, de no sé qué. Hoy en 20 segundos lo han decidido. Resulta que se ha visto que le ha dado en la mano. El mismo jugador, Sergio Ramos, ha comentado que le ha pegado en la mano. Pero como nosotros no sabemos qué es lo que pitan, y yo creo que los árbitros tampoco, cuando hay que pitar penalti y cuando no, pues seguiremos con este problema toda temporada seguro, y dará igual que haya VAR o que no haya VAR, porque el problema sigue existiendo.
Bueno, pues es duro,
jo crec que els problemes del Barça són un joc de nens al costat de la regla de les mans al futbol. És una de les qüestions que a nivell de reglament, d'arbitratge...
És que té raó, és que el que falta és definir el criteri.
Sí,
a partir
sí, s'ha
d'aquí...
de definir, és que no, estem descol·locats, tothom està descol·locat.
Però inclús amb criteri, les d'avui també són complicades, perquè hem parlat tots cinc i alguns les veuen involuntàries, les altres no. Uns veuen que talla la trajectòria de la pilota i uns altres no. Vull que són les mans... per molt criteri que tinguis, també molt complicades de decidir si és penal o no.
Per tant, aquestes d'avui, encara que... És a dir, no, seguint el criteri de ser una cosa que sigui molt evident, no haurien estat de VAR. Ens hem de quedar amb la impressió que n'ha tingut l'àrbitre al principi.
Però i les del central Lenormand l'any passat en el Barça, el Real Societat?
És que per mi aquelles tampoc és penal.
Però les van xular.
Sí. Si és que jo vaig igual de perdut que vosaltres amb el criteri. I si a sobre hi afegim que ni nosaltres ens posem d'acord amb què hi veiem, doncs és molt difícil.
A mi, com aquelles em van semblar mans, aquestes també, clar, vull dir... els criteris són diferents.
Però abans d'aquesta revisió del reglament que diu que la mà no pot estar en una posició antinatural, aquelles d'en Lenormand et van semblar... Amb justícia, tu xiularies en el teu reglament particular?
És que no, jo soc molt disciplinat i intento adaptar-me, diríem, al que marca el futbol actual. És que no me'n recordo abans què pensava, Xavi, de veritat, t'ho dic, eh? O sigui, intento valorar-les des del punt de vista que tinc ara, que és el que he vist o el que m'han explicat, i evidentment que hi ha confusió com vosaltres, però clar, estem jugant a què xiularíem nosaltres, no? Doncs és el que cadascú xiularia.
I ara que estic veient la repetició, per mi hi ha un punt clau, que és que jo crec que si la pilota no toca el braç de Sergio Ramos, hi ha un jugador sol davant de Courtois de l'Eibar. Per tant, té una transcendència. Aquí en la normal, sembla que era un jugador del Barça que va anar a rematar el primer pal, no la va tocar, però la pilota ja no tenia transcendència, perquè si no la toca la normal s'anava fora de banda.
Veient aquesta repetició que diu l'Uri, que l'estava veient jo ara també, us dono la raó que no anava al cos de Ramos, sinó que segurament hauria anat a Quique, que està a l'àrea petita. Això sí que... Però, vaja... Això us donaria algun punt més de raó a vosaltres. A mi em continua semblant que és incontrolable.
Sònia, tu no et mous, de la teva posició?
No, estic, crec que estem veient totes les mateixes repeticions.
Sí.
I és que et diré més, és que hi ha en algunes preses que em sembla que és impossible que xiulis mà, i en unes altres preses us puc comprar... Però és que jo crec que ell mou el colze un cop ja li ha tocat la pilota.
Sí.
Però
li toca la pilota al colze...
Però en aquesta presa d'esquena, si no toca la pilota, la remata Quique.
Sí, això és així.
És que la presa d'esquena... I no és el cos, és el braç.
No, hi ha un criteri que no s'utilitza mai a l'hora de si un penal o no. Es parla molt de la voluntarietat, de si està separada del cos. Per mi és la transcendència de la jugada. O sigui, què passaria si aquella pilota no toca la mà?
Sí.
Bé, és que això està contemplat en l'estirada de l'Anglès a Ramos al Clàssic. Un dels factors que han de fer decidir els àrbitres si és penal o no és si la pilota està en condicions de ser jugada pel jugador que rep la petita empenta o manxada.
Però en els penals no es parla mai de la transcendència de la mà.
No. Escolta'm, tornant al Barça, Costa, què volies acabar de dir?
M'estava allargant molt, que d'entrada vull entendre i sovint entenc què vol fer... Tot el que reformula sobre l'emergència a les segones parts, generalment no comprenc res. I quan dic l'emergència vull dir quan fa canvis...
Sí, els canvis.
No, però vull dir que quan el partit està ben encarat generalment no s'accelera gaire, però quan la cosa està...
Si tens necessitat, acostuma a no encertar-la. És així.
Bé, jo no seré tan agosarat, diré que no acostumo a entendre res del que fa. Per exemple, el Ricard, que s'ha mirat el partit, a mi m'agradaria saber... si ha estat capaç d'escatir com es dibuixava el Barça al final del partit d'ahir, perquè jo no ho he aconseguit.
Bé, era molt asimètric. Però, Jordi, és que la primera part i la segona tampoc et cedissis el mateix dibuix.
No.
Tinc la sensació que... o doble pivot o 4-3-3, però sigui coses híbrides com les que s'estan intentant fer últimament, jo crec que no és ocupar de manera racional els espais. És a dir, quan algú va inventar els sistemes i els números, és perquè el que busques és una ocupació racional del terreny de joc, d'una manera o d'una altra. Aleshores, els números, evidentment, que són, com va dir Menotti, un número de telèfon. Però un dia algú va dir, mira, és una bona manera d'ocupar els espais. Clar, si el que fa el Barça ara no sabem ni posar-li un número... l'equip final que diu el Costa o aquest d'ara que és un pivot i una, vol dir que els espais no estan ocupats de manera racional.
Però al final, Ricard, és que per mi la queixa no és que jo no sàpiga posar-li un número de telèfon al que està passant, sinó que és incomprensible perquè entra Trincao, que en teoria se situa a la dreta, però la realitat és que Messi, de qui ens hem queixat sovint que el posaven a la dreta i no s'hi quedava, jugava més a la dreta que a Trincao. Es va quedar a Braithwaite, interpreto que continuant de nou, i a l'esquerra no hi havia ningú, hi havia Alba, però a l'atac no hi havia ningú.
A veure, Àlex Delmas, bona nit.
Bona nit a tots.
El 433 és el teu número de telèfon?
No ho és, però no m'importaria que ho fos.
T'agrada, el 433. Tu creus que Koeman ara està en un 433? Ho veus com el Ricard, que és una qüestió difícil de definir, el que ha utilitzat Koeman, sobretot al començar els últims tres partits?
El d'ahir era més difícil. Per mi parteix en 4-3-3, i igual que el dia del Llevant, igual que el dia de la Real Societat. El que el fa més difuminat és la posició... Aquest és un sistema en què és molt important que la gent que juga per dins sàpiga interpretar el joc, no? I en aquest sentit, per mi, Coutinho es despenja massa i se'n va massa a dalt. Això és el que fa, diguéssim, difuminar, no? Però crec, o intento imaginar, que la idea és el 4-3-3, i més tenint en compte que venim de tres partits on ve així, no?
Àlex, una cosa, però si és que si fas jugar Coutinho aquí o fas jugar Griezmann d'interior, ja no és un 4-3-3, perquè ells se'n van a l'alçada de la línia defensiva, o sigui, o algú no els hi demana que juguin on haurà de jugar un interior al 4-3-3, o ells prenen una decisió i ningú la corregeix, i aleshores diríem que els dos sectors no estan ocupats de la mateixa manera.
Absolutament, és que per mi aquí és una de les grans errades del Barça, és a dir, que el sistema s'utilitza com a punt de partida però no s'actua racionalment amb els espais. Ja sabem que a l'últim programa, a l'últim club de la mitjanit, vam parlar de que sí. Si els responsables de l'amplitud han de ser els laterals i no els extrems,
sí,
ja comencem malament, no?
Tens dades sobre això del partit d'ahir, oi, sí, Àlex, sí. M'has dit a la tarda?
Sí, és que jo crec que és un del... A veure, Guardiola tenia una frase que deia, quan estàs atacant malament mira com defenses, i quan estàs defensant malament, mira com estàs atacant, no? Doncs d'alguna manera el Barça es podria mirallar una mica en aquesta frase. Crec que el Barça està atacant molt malament, i està atacant malament perquè l'amplitud aquella que hem parlat sempre, sí. La fa amb els laterals, la fa excessivament. Ahir el Barça acaba davant d'un equip que està replegat en bloc baix i davant d'un equip que t'empenya les bandes, és a dir, que és el que vol, acaba amb dos regats bons en tot el partit, un per cada banda, un el fa Messi i l'altre el fa De Jong. No hi ha res més. Llavors, si tu tens un equip tancat i no l'obligues a obrir-se, malament vas. I l'única manera d'obligar-lo a obrir-se és que les bandes siguin productives, però no amb centrades, no amb presència, sinó amb desequilibri. Per tant, el desequilibri l'has de buscar, jo crec que amb especialistes, que són extrems, no? El d'ahir, jo crec que tots els que ens hem educat en aquest sistema, si no t'arriba un gol a la primera mitja hora, saps que aquell partit te'l guanyen els extrems. Sigui de manera directa o de manera indirecta. De manera directa perquè te'n pots anar o indirecta perquè et creen els espais per dins. No?
Però extrems del Barça per una amplitud ara no en té.
O té Conrad. Però és veritat que no. Jo crec que aquest equip enyora molt a Ansu, enyora molt a Dembélé, però has de buscar alguna fórmula.
Jo hi coincideixo amb això que diu l'Àlex. Des del dia que ens va dir que els laterals no poden fixar amplitud com els extrems, jo crec que ens va donar la pista bona, tot s'ha anat confirmant en aquest sentit, i amb la lesió de Dembélé, l'equip a partir d'aleshores ha tingut alineacions on ningú ha fixat amplitud, perquè és el que dèiem també un dia, fins i tot, mira, Serginho Dest, si jugués d'extrem, encara te la podria fixar, però jo a Jordi Alba no hi aniria, perquè no és capaç de desbordar-me. Per tant, si algú no atreu la teva atenció, tu no pots donar amplitud, perquè ningú t'està responent al que tu estàs proposant, no? I si només hi ha Conrad, doncs s'hauria de fer servir Conrad en algun moment d'aquesta fase sense Dembélé, perquè és que si no, Coutinho, Griezmann, Messi, és que tot va parar l'embut.
Ha citat Dembélé. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Dembélé avui s'ha entrenat amb el grup per primera vegada des que es va lesionar. Arriba per dimarts a Valladolid per guanyar amplitud?
Doncs demà serà clau l'entrenament, eh? Encara no ho podem assegurar. Sí que és veritat que des de dijous passat, que ja va començar a tocar pilota, que avui ha entrenat amb el grup, demà és quan donarà la convocatòria a Koeman i veurem si entra. El que sí que és veritat és que estan en la fase final de la recuperació. Es va lesionar el 5 de desembre. Des del club no van donar timings de retorn.
Eren
però des de l'entorn...
Eren unes 3 setmanes, deien, sí.
Sí, dues, tres setmanes des del seu entorn. Es van complir ahir just les dues setmanes, per tant estan els últims dies, i si no entrés demà passat ja hauríem d'esperar una setmana, perquè després els jugadors tenen festa i el proper partit és contra l'Eibar la setmana següent.
Àlex, Ricard, o sigui, no torna Dembélé, posem-nos en aquest escenari. Com ha de trobar Koeman la solució perquè l'atac flueixi millor del que està fluint?
Àlex.
Posant especialistes. Jo me la jugaria amb especialistes, eh? Perquè és exactament el que comentava el Ricard i no incidirem més. Jo crec que ha de tenir oportunitat Conrad, i si l'ha de tenir Trincau ha de ser Camavona. A mi m'agradaria veure el,
sí, senyor,
a Cama...
El van veure uns minuts. Quin partit sí? Van veure uns minuts? Que, a veure, recordo que amb el Costa a la TET vam parlar que vam dir, doncs, si ha de jugar Trincau que jugui aquí, contra la Juve potser?
Sí, pot ser, sí. No fa gaire, ho vam comentar també a la transmissió.
Sí, sí, contra la Juve.
I era la segona vegada que passava. Ho havia fet també en un partit.
És que és estrany.
Conrad va jugar 11 minuts contra el Ferencváros.
No, però parlava de Trincau a la banda esquerra.
Ah, de Trincau.
No, és estrany que amb els minuts que ha tingut Trincau, Àlex, aquesta via no l'hagi explorat gens.
Trincau va jugar, va acabar... Bé, no va acabar, però va tenir una estona d'extrema esquerra contra el Llevant.
Ah, el Llevant era.
Sí. El dia de la Juve va jugar per la dreta, però el van canviar al descans perquè no...
Ah, és veritat, el dia del Llevant, correcte.
I sí, és l'únic lloc on pot aportar alguna cosa útil, que, ni que sigui això que diu l'Àlex de...
Fixar el lateral, de, no? Fixar el amenaçar lateral, sí, amb bona centrada, té bon colpeig.
Sí, a mi em sorprèn que no s'hagi provat això, però vaja, potser ara és el moment, no? És veritat que hi ha jugadors més desequilibrants, però al final l'objectiu és aquest, no? És a dir, no només amenaçar amb la centrada, perquè si amenaces amb la centrada, al final el lateral es pot quedar home a home amb tu, sinó amenaçar amb regat, perquè llavors sí que ha de rebre una ajuda, i llavors sí que treus algú del mig per allà. D'aquesta manera pots començar a fer mal.
Què passa, Àlex? Que acadèmicament jo estic 100% amb el que estàs explicant, o sigui, estic d'acord amb tu i amb el Ricard, però en aquest aspecte em poso en el lloc de Koeman i penso, home, si poso... Imagineu-vos que dimarts surt amb Conrad i amb Trincau. S'ha de carregar algú, no perquè estiguin tenint un rendiment espectacular, però si poses Conrad i Trincau i diguem que jugues amb Messi pel mig i et carregues Griezmann, Braithwaite, Coutinho, que a ell li agrada tant, vull dir que has de sacrificar gent que... com a mínim pel que li hem vist fins ara, el convencen. No, no sé si és una decisió fàcil.
Arriba un moment que per tenir un equip compensat, com que la plantilla no està compensada,
sí,
vas perdent com qualitat per anar posant peces que toquen al seu lloc. Perquè
correcte.
Si tu poses la davantera de Trincau, Braithwaite i Conrad,
correcte,
i a Messi per darrere, doncs ali deixes homes que en teoria han de marcar més les diferències, i aleshores el que et passarà... és que, perquè jo crec que aquest equip pot jugar millor, però el que
però
passarà,
Sònia,
és que jugaràs bé,
deixa'm,
però tampoc et
però
servirà de res.
Crec que aquesta equació que planteges és determinant, perquè per mi aquest és el debat. O sigui, jo tinc molt clar què triaria. O sigui, jo perdria qualitat, perquè és que, a més, la qualitat que tens la podríem començar a discutir sobre quina és la qualitat en l'univers qualitat.
I el que
necessitem és que l'equip comenci a comportar-se com un equip i que arribi on pugui. Si després no arriba a la costa, doncs no arriba a la costa, però necessitem una estructura col·lectiva, necessitem començar a crear alguna cosa, encara que sigui amb poca qualitat, perquè l'equip se senti orgullós d'allò que fa. Ara mateix estem, com dius, sacrificant això per la qualitat, però és que aquesta qualitat que tenim ja no és la qualitat que teníem, ja ho sabem de fa temps, i no sé si es marquen diferències.
Però, perdona, Oriol, molt ràpid, és que hi ha una cosa que també ve perjudicar Koeman, que és que el que li funciona en uns contextos no li funciona en d'altres. Per exemple, el dibuix de la primera part de la Real, amb Griezmann i Braithwaite oberts, i amb Pedri i amb De Jong i Messi per dins, a mi em sembla fabulós. És el millor que he vist aquesta temporada.
Si el rival s'obre i et deixes clar, és molt diferent com la Juve.
Absolutament.
Clar, això és benvingut al Montreal, no?
Ja, sí, sí, però clar, a Koeman això li serveix per un partit i el dia següent l'intenta fer servir i no li funciona.
Es tracta de detectar què és el que necessites per cada partit. Marta, ara et preguntaré pels centrals, que tens bona informació. Per tancar aquest tema futbolístic, que és dens i és molt interessant, eh? O sigui, creieu que és més important ara mateix guanyar amplitud, sí, com sigui, amb les peces indicades, que no pas si 4-3-3, si 4-2-3-1, una cosa porta l'altra o no tant?
Jo abans que responguin, deixem fer un comentari que també relació amb això. Ja sé que per l'equip pot ser millor trincar a l'esquerra, però com a futbolista trincar a l'extrema esquerra és un 50% del que pot arribar a ser trincar a la dreta. Que per mi és un clar jugador que ha de jugar d'extrem dret a cama canviada.
Si és un 50% del que l'hem vist per la dreta...
Esperava el documentari, Sònia.
No, és una
opinió que tinc.
Però Lúria, no, però
aquest jugador
dit,
li he vist fer grans partits d'extrem dret al Braga.
Sònia, Lúria ha dit el que pot arribar a ser. Sí. El que jo li diria a Lúria és ara l'utilitzem per l'esquerra i no el cremem i pensem en allò que ens pugui donar a arribar a ser per la dreta, però tenim temps. Hem de tenir paciència amb Trincao, és jove... És un jugador amb qualitat, però és que jo crec que ara l'equip està per davant de, de les necessitats individuals.
No, entenc el vostre comentari, però el que vull dir que per mi és un clar jugador de jugar cama canviada.
A veure, Àlex, què és més important? Resoldre el tema de l'amplitud o apostar per un sistema com el 4-3-3, que ara sembla que caminem cap allà de manera més ferma?
Va una mica lligat, però si em fas escollir, resoldre l'amplitud. Jo crec que pengen moltes coses d'aquí, i més igual si és en 4-3-3 o fos en 3-4-3, però tinguessis, no? Tinguessis aquest futbol d'extrems. Va molt per partits, i abans ho deia el Ricard perfectament, és a dir, hi ha partits on et val el Messi de fals 9 i hi ha partits on necessites Bradwaite, no? Però l'amplitud la necessitaràs sempre, i l'amplitud útil, l'amplitud correcta. Per tant, jo crec que va primer una cosa que l'altra, tot i que no es podrien deslligar.
Mm-hmm. Marta, tens informació sobre el que vol fer el Barça en aquest mercat d'hivern, al gener, amb les posicions dels centrals?
Sí, perquè ara, des de fa dos partits, que els titulars del Barça són els centrals que l'any passat eren els centrals del filial, i aquí és quan Koeman va picar la porta de la secretaria tècnica. Bé, no és exactament aquí, és l'endemà de saber la lesió de Gerard Piqué. Koeman demana a l'àrea tècnica que és urgent que arribi un central, i aquí es torna a posar sobre la taula el nom d'Eric García. Però el que li diu des de la secretaria tècnica és que no compti amb el central aquesta temporada, que Eric García és molt, molt complicat que pugui arribar en aquest mercat d'hivern.
O sigui, què ha de passar amb Araujo, Mingueza, l'Engley, quan torni Piqué?
Exacte, sí, que pràcticament ens podem oblidar d'Eric García s'incorpori al Barça aquest gener. El motiu és estrictament econòmic, des del Barça doncs, creuen que el preu rondaria els 8 milions d'euros i no es preveuen tenir-los, ja m'ha explicat en diverses ocasions que perquè es pugui fitxar s'ha de vendre, el mercat no es mou, els clubs estan tocats econòmicament per la pandèmia. Tant és així que, per exemple, jugadors amb els que no s'hi compta, com Junior Amateus, doncs no pinta que puguin traspassar-se, pensen en sessions.
Junior i Mateus cedits al gener.
Sí, aquesta és la intenció amb la que treballa el club. Junior han rebutjat més d'una oferta d'equips de la Lliga i una que sembla que està encara un pas per endavant d'un equip de la Premier, de la zona mitjana de la classificació. I Mateus, la idea que té el Barça és que es quedi a Espanya, a ser possible un equip de primera, però no descarten un de segona, i la intenció és que es quedi per aquí.
No descarten un de segona, eh?
No en descarten un de segona, és per temes burocràtics que necessitarien que es quedés per aquí.
Sí. Uri, tu, de l'Eric García, que tens informació del Cidit, quadra més o menys que la idea és que acabi la temporada allà?
Sí, jo crec que sí. Hi havia dos jugadors que el Barça va voler fitxar al passat mercat, que eren Memphis Depay i Eric García. Jo crec que la llista està primer Memphis Depay i Eric García. Els dos, per temes econòmics, no es poden fitxar, no perquè, a part de que no hi ha els diners, la LFP tampoc et deixarà inscriure els dos, i per tant jo crec que si el Barça incorpora un jugador serà Memphis Depay aquest hivern.
Gràcies, Marta.
Deixa'm afegir un parell de coses, Xavi. Pel que hem pogut saber avui, Koeman ja no hauria demanat Depay, es resignaria en Bradwaite per acabar la temporada, i pel que fa a Eric García, si el que sí que tindríem al gener, segurament, és l'anunci de l'acord que vol arribar al Barça amb el jugador perquè arribi a l'estiu. Aquesta és amb la previsió que treballen, poder anunciar aquest gener que és jugador del Barça i que arribarà a l'estiu. I això només podria canviar si el president entrant, que com que no sabem qui serà, no el podem fer entrar a l'equació, pensés que d'arribar ja que és una prioritat i estigués disposat a pagar i trobar la fórmula.
Gràcies, Marta. Respecte
al tema de Memphis Depay, jo el que tenia entès és que al passat mercat Barça i Lyon van arribar a un acord, que el Lyon va baixar fins als 5 milions d'euros, Barça i Memphis Depay tenien un acord, que no el van poder inscriure per temes de la Lliga, i que el Barça va arribar a un compromís amb ell, que per poc que es pogués, que el gener l'incorporarien. Ara, si Koeman ara ha canviat d'opinió...
I a més, al gener hi haurà un altre president que decidirà si vol...
Finals de gener, no? O sigui, el marge és mínim.
I jo m'he perdut amb... No acabo d'entendre aquesta sessió de júnior, perquè quin interès tens en cedir el teu lateral suplent, que si se't lesiona... Ja sé que ja forma part de les decisions incomprensibles que ha fet el Barça en els últims anys.
Si vols dir que guanya el Barça...
Clar, exacte, no? El cedeixes i si Alba se't lesiona 3 setmanes passes a tenir un nou problema que no tenies.
Sònia, pensa'n en Sergi Roberto a la seva posició.
Mare meva...
O amb Dest, fins i tot.
Jo, no sé, hi ha coses que no entenc. Perquè ja al mercat de gener això ja ho has fet, d'esperta de jugadors que després vas necessitar.
És que, però... No, però això que diu la Marta, aviam, tindria sentit si, com diu la Sònia, si el vens, però si no, perquè és que no entenc què guanya, cedint-lo.
Que jugui i el puguis vendre a l'estiu amb un valor més alt.
Més enllà de l'operació financera, que jo tampoc l'entenc, abans de la dimissió de la directiva, el pla era que si marxava Júnior, l'aposta directa era per Valde, lateral esquerre del B. Però, clar, ara no sé. De fet, avui no ha estat titular a Cornellà i m'ha sorprès. Però...
I confia'm molt. Sí. Ara sí. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Àlex del Mas, gràcies, bona nit.
Bona nit a tots.
La resta suposo que heu vist el gol d'RDT, ara en parlem.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues...
Al Club de la Mitjanit...
Vaig trobar-les un matí...
A Catalunya Ràdio...
Sobre un arbre de la cuina... I cap producte les ha fet fugir...
Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
11.180... 1-1-1-8-0 de la sèrie 25.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 de la nit amb la companyia avui de l'Oriol Domènech, del Ricard Torquemada, de la Sònia Gelmà i el Jordi Costa. Heu vist el gol de RDT contra l'Almeria?
En directe, sí.
En directe, però des de casa.
En viu, ho diríem.
La resta?
Sí.
Sí, sí.
Com us ha deixat? Que us ha fet aixecar del sofà?
Jo és que com l'havia... Jo he sentit com... He sentit l'Eudal i després l'he vist. Aleshores, clar, ja l'havia sentit.
Què has sentit, això?
Però atenció a Raúl de Tomàs, que sorprèn Macarize! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Mare de Déu, quin gol, quin gol, quin gol! Quin gol, quin gol! Quin golàs! Quin gol barro! Quin gol acaba de fer Raúl de Tomàs! Des del mig del camp! Impressionant! Increïble! Quina classe!
Raúl de Tomàs controla una pilota al mig del camp, fa un barret, toca una miqueta la pilota, l'avança i abans de traspassar la línia de mig camp prova el xut des del mig camp i la clava amb una potència i una precisió increïbles. Eudald Serra, bona nit.
Bona nit.
És el millor gol que has narrat mai. Tu fa que narres els partits de l'Espanyol des de fa més de 20 anys, a l'època de Cayetano Rey...
Sí, sí, exacte. No, una mica abans, de Rodilla i aquest, sí.
És el millor gol que has narrat mai, o què?
Amb dues etapes que he fet l'Espanyol... A veure, he fet exercici de memòria.
Que ideologia contra el Rey, sí, no?
Sí, sí, sí. Jo, a veure, avui hem parlat a la transmissió dels dos gols de Roger que va fer des de més enllà també del mig del camp, com avui Raúl de Tomàs, que és un dia contra el Recre a Montjuïc i un altre a Vallecas contra el Rayo. Però clar, aquí hi ha una dificultat afegida. A veure, d'entrada, a tothom el que li queda més és que xuta des de més de 50 metres, des de terreny propi, i que la clava portaria. Això és evident. Però aquest gol té més dificultat. No li trec mèrit als de Roger, però a Roger li va venir la pilota arran de terra i pràcticament no tenia oposició en aquell moment. Ara, s'ha de tenir la cama, i en aquest cas la tenia de ser de Roger per clavar-la dins, no? Aquí el que hi ha és que del no-res s'inventa la jugada, perquè és un refús en defensa de Pedrosa. Ell està d'esquena a porteria, la punxa molt bé, és a dir, la descarrega, perquè li cau una nevera del cel i la descarrega, supera amb un barret el defensa estant d'esquena, se l'orienta una mica amb la mateixa cama esquerra i ja ràpidament prova el xut, que és cert que aquesta temporada ja ho havia provat alguna altra vegada en altres circumstàncies, no li havia sortit bé, que és una jugada que deu tenir el cap ell de fa temps. Però repeteixo, més enllà dels 50 metres de distància i de la dificultat que té el xut, tota la jugada, que del no-res ell fa un golaç, i jo diria que probablement amb un que recordo de Tabudo al camp del Celta cap a l'any 2004 amb Luis Fernández de la banqueta, sí, que a l'altura del banderí de corna d'esquena porteria dribla amb un central, crec que és Sergio, sí, amb l'esperó, entra i quan arriba al lateral de l'àrea amb un xut creuat la clava per l'escaire, que em sembla també un gol dificilíssim. Jo crec que aquest és el d'avui, és el millor gol que he vist.
De tots els gols que heu vist aquesta temporada, és el que més us ha agradat a la resta?
Home, si a la memòria, possiblement sí. I jo estic amb l'Eudald. Aquest gol és un gol excel·lent i el que el fa matrícula d'honor és la prèvia del xut.
Sí.
Si gols de mig del camp n'hem vist,
sí, en veiem,
uns quants...
Sí. Aquell de Pelé que no va ser gol, per
són,
exemple.
Són molt complicats, sí, perquè al final necessites un golpeig de 50 metres i haver col·locat, però la prèvia, com ha dit l'Eudald, no? Com descarregar la pilota, el barret, la conducció...
I té mèrit que aixeca el cap, eh? Per, ell, just abans de xutar, jo crec que abans de controlar, ell aixeca el cap i sap on està el porter.
Aquest cap de setmana han ensorrat Pelé a Barcelona i el va empatar Messi i avui de Tomàs ha fet el gol que no va fer.
Jo sabeu que crec que té mèrit ser capaç de fer aquest gol i tenir la carrera que té Raúl de Tomàs fins ara. Això té molt mèrit per mi.
Per contrast, vols dir?
Home, perquè un jugador que és capaç de fer això...
Com el que té
ser?
Mèrit és que l'estiguis fotent un megapal i no ho sembli.
Sí. No. Però, escolta... No.
Sí que ho sembla, sí.
No, però pareu-vos a pensar això.
Sí, sí.
Sí, estem parlant d'un gol que és que no... O sigui, és a l'abast de quants jugadors al món.
I però la si carrera... És un jugador amb moltíssima qualitat.
Clar,
no?
I la carrera que ha fet Raúl Tomàs fins ara, quina és? Vull dir...
Això, Ricard, sembla una mica com estil Letizia, que jo li he vist els gols més fantàstics que sí, probablement s'han fet a la Premier, i no es va moure del Southampton, amb tots els respectes, que ja sabeu que a mi és un equip que em cau molt simpàtic.
Clar, però el de Tomàs Eudald, el problema que té és els partits que amb sí, la samarreta sí, sí, de l'Espanyol ha fet la sensació que li feia mandra jugar. És a dir,
sí,
ja no vaig als equips on ha jugat, sinó a saber que...
Jo no he jugat, exacte, com el Benfica, per exemple.
Exacte, i saber el talent que hi ha allà per veure això i veure que no sé quina aixeta hi ha per obrir-lo i tancar-lo, aquest talent.
Sergi, l'Espanyol torna a ser líder.
Líder amb 42 punts, el Mallorca és segon amb 41, un punt per sota. A les zones o les places de play-off hi ha l'Almeria, el Leganés, el Rayo i l'Sporting, però compte, perquè el forat que ara obre l'Espanyol amb el tercer lloc és de 4 punts, però és que amb el quart és de 10 punts ja. Entre l'Espanyol i el quart, que és l'Alegrés, és de 10 punts.
El tercer, no? El tercer,
sí, sí.
Que està quan
el tercer és l'Almeria, a 4 punts, que en té 38.
Avui li has fet un foradet sí, a l'Almeria. Home, la veritat és que fa la pinta que l'Espanyol, amb la diferència de qualitat que hi ha respecte la majoria d'equips de segona divisió A jugant una mica ordenat com està fent, i a partir d'aquests golarros del de Tomàs i d'algun de l'Embarba,
que porta 12 ja, de Tomàs
12, poca broma. Sí, avui deia a la transmissió que era el segon màxim golejador de tota la història de l'Espanyol a aquestes alçades, en primera i segona.
Exacte.
Jo tinc la sensació bé en l'Espanyol que decideixen molt més les individualitats que el joc d'equip.
Sí, sí,
sí.
Jo, per exemple, l'Almeria, per exemple, avui m'ha semblat que jugar a futbol ha jugat millor que l'Espanyol, però clar, l'Espanyol és l'equip titular i després et surt el Voler i et surt el Nico Melamed, clar, és que té un fons d'armari impressionant.
Sí, sí, el que diu l'Oriol, per mi té tota la raó. A mi la veritat és que l'Almeria l'havia vist relativament poc, perquè és l'equip més jove de segona, no arriba als 24 anys de mitjana, i a mi hi ha jugadors que m'han agradat moltíssim. Jo us haig de reconèixer que la segona, fins aquesta temporada, me l'havia mirat relativament poc. Ara, evidentment, per qüestions professionals, me la miro molt més i amb més interès, i m'estan sorprenent molt més equips. Jo em pensava que era una lliga molt diferent a la que m'estic trobant, però gratament, amb el sentit que jugadors molt més joves, no com un cementiri d'elefants que podia ser fa uns anys enrere, tècnics joves també, amb una mentalitat molt diferent, i en realitat hi ha molts equips que m'estan sorprenent positivament en aquest sentit.
Gràcies, Eudald.
Que vagi bé.
Gràcies, Sergi. Gràcies, Oriol. Gràcies, Sònia. Gràcies, Jordi Costa.
A tu.
Gràcies, Ricard Torquemada. Comencem a baixar la persiana del club.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, Club de la Mitjanit. A Catalunya Ràdio.
Aquest Nadal serà excepcional, però el matí de Catalunya Ràdio el volem celebrar amb tots vosaltres. Dimecres 23 de desembre, amb distància i a l'aire lliure, programa especial des d'un terrat. Tindrem actuacions en directe, Rigoberta Bandini, Pau Riba, Meritxell Neddermann, Marina Rossell i molts d'altres. Ens visitarà el Mago Pop. I estrenarem la Nadala de Catalunya Ràdio amb l'Albert Pla.
El dimecres 23 de desembre celebrem l'especial de Nadal del matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell. De la mitjanit, amb Xavi Campos.
I amb el Xavi Soler, que tenim a Màlaga. Xavi, com estàs?
Hola, bona nit.
Has aixecat la Copa del Rei, han aixecat la Copa del Rei. Els jugadors del Barça han guanyat a la final 2-1 contra el Jaén. L'han hagut de treballar, la final.
Sí, però són molt competitius. És un tema que, si tu veies la prèvia d'aquesta Copa, és veritat que en el tram final, abans d'arribar a la Copa, veies un Barça que estava jugant bé, però tampoc et dona una sensació que siguin molt superior als demés, però pel que estàs veient en el tram final, diguem-ne, d'aquest Barça, d'aquests últims mesos, a l'hora que toca competir de veritat, no és brillant, però acaben aconseguint els títols. Tu pots pensar com que és que són tan superiors que per poc que facin poden guanyar, però jo crec que són molt competitius. Si no, no s'entén que després entre Champions i Copa passin uns quants mesos que gairebé...
Un parell de mesos,
sí. Fas la pepa a la Lliga i després a la que t'hi has de tornar a posar, tornes a guanyar. Avui hem patit 2-1 contra el Jaén.
És una final,
Sí, és una final i el Jaén també ha jugat a que hi hagi partit, a no fer allò de... anem com bojos a atacar i el Barça ens en pot fotre 3, sinó que anem tranquils, arribem al final d'opcions, que és el que ha passat.
S'han avançat però, fins i tot el marcador, sort que el Barça ha empatat molt ràpid.
Sí, 0-1, gol de Brandi, després l'empat d'Esquerdinha, i a la segona part un altre cop Esquerdinha marca el 2-1. Al final, els minuts aquells típics de patiment, quan l'equip contrari juga amb superioritat, amb porter jugador... però jo crec que un nou títol pel Barça i avui, encara que no sigui per una superioritat manifesta, un just vencedor de la Copa.
Xavi, a descansar, moltes gràcies per tot.
A tu, adeu.
No la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Tanquem el club aquest diumenge de la Marató. El marcador de moment és de 5.910.271 euros recaptats per la Marató en la lluita contra la Covid. Agraïm la feina de l'equip que ha fet possible el programa, l'Aina Grau a la producció, l'Isma Cebrián al control 5, la Júlia Aparicio, el Dani Batxiller i el Xavi Clemente al central, i el Sergi Andreu i el Roger Arbusà a la redacció. I avui el record especial és per una de les persones que aguanta aquesta ràdio, la Laura, implicada, entregada, treballadora, subtil, llesta, generosa, ferma. La Laura té la ràdio al cap, en coneix tots els racons i sempre ajuda perquè tot tiri endavant. I aquesta setmana ha estrenat un podcast que polia diumenge passat a la tarda al seu despatx de la primera planta. Picasso, els quaderns, aquest és el podcast, el podeu trobar al web i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, hi trobareu el primer capítol, busqueu-lo si us interessa Picasso, i si no, també perquè la Laura Marín és al darrere i és una garantia. Bona nit, bona setmana i bones festes!